Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Els accessos a la Serra de Tramuntana quedaran tancats dia 12 d'agost per protegir aquest espai natural d'una possible afluència massiva per veure l'històric eclipsi de sol. Només hi podran accedir residents, persones amb un allotjament reservat o treballadors. Preocupa sobretot el risc d'incendi i també preocupa altres espais naturals en què es prendran altres mesures similars. No hi ha manera exacta de saber quantes persones seran a les Balears el dia de l'eclipsi, però segur que seran moltes si miram les mateixes dates de l'any anterior, el 12 d'agost del 2025, hi va haver més de 2.070.000 persones entre turistes i residents. És pràcticament el pic màxim de l'estiu. El govern ja ha anunciat que habilitarà 26 zones d'observació oficial que es repartiran en 15 municipis i tindran una capacitat màxima de 300.000 persones. És divendres 17 de juliol. I tots els municipis de Menorca reduiran la pressió de l'aigua de les xarxes públiques.
El Consell Insular ha traslladat un paquet de recomanacions davant una situació hídrica cada vegada més preocupant. El president Dolfo Vilafranca, és clar, s'ha de reduir el consum i s'ha de fer ja.
Pensam que el que s'aplica és que aplica a nivell de tot a Menorca, que, i per tant que sigui de manera uniforme perquè els menorquins els tinguin el mateix tracte, són un dels objectius que tenim, no?
La Guàrdia Civil acusa les dues joves detingudes per fer pintades a 5 immobiliàries a Santa Maria de pertinença a grup criminal.
També els atribueixen un delicte de danys i un altre contra el patrimoni històric. Dimecres, el jutge les va deixar en llibertat.
I ha quedat extingit, finalment, l'incendi a un habitatge de Llucmajor després d'estar actiu més de 24 hores.
La virulència de les flames va causar l'esfondrament de la coberta i el sostre. La dona que hi viu va haver de ser atesa per intoxicació de fum i tres habitatges van haver de ser desallotjats.
Tres persones migrants han mort a bord d'una barca que es dirigia cap a les illes de manera irregular.
23 persones d'origen subsaharià van ser interceptades dimecres vespre a 60 milles al sud de Mallorca. A més d'aquests 23, 3 van perdre la vida i els seus cossos van ser llançats a la mà, segons va explicar la Guàrdia Civil algun dels supervivents.
I també tenim novetats importants de la crònica judicial. Begoña Gómez serà jutjada amb jurat popular.
L'Audiència de Madrid ha avalat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado, però ha ordenat que se li torni el passaport. També retira dues acusacions a la dona del president Pedro Sánchez, la de corrupció en els negocis i la de propició indeguda.
Tot això quan els tribunals espanyols hauran de prendre una decisió sobre cada cas després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia.
L'advocat de Puigdemont ha demanat celeritat a la justícia espanyola mentre que el govern espanyol reivindica que la llei d'amnistia ha estat un èxit rotund en termes de convivència. El PP, per la seva banda, respecta la sentència, però diu que no esborra la irresponsabilitat del procés independentista.
I, per cert, avui també parlam de la calor i de les altes temperatures que perjudiquen els cultius d'estiu típics de les Balears. Això preocupa ja des de fa uns anys als pagesos i avui serem en directe a una explotació, a una finca a prop de Felanitx, on parlarem d'aquesta qüestió amb un d'aquests pagesos afectats. Tot això hem de dir després d'una nit amb temperatures molt elevades. Ara volen saber quin temps esperen per avui. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui encetam una nova jornada marcada per la calor. Això sí, el vent girarà a gregal i això farà que al nord de cada una de les illes notem una petita baixada de la temperatura. Encara farà calor, però sí que notarem una certa disminució que podrà ser de fins a 5 graus en aquestes zones més exposades al vent. Esperant que al nord de les illes les màximes girin entre els 33 i els 35 graus aproximadament. En canvi, entre l'interior de les illes i també cap al sud, podran tornar a tenir registres d'entre els 35 i els 38 graus aproximadament. D'altra banda, en el cel ja no tindran tanta presència de núvols, però el que sí que continuarà serà la calitja. Tornarem a tenir un cel ben enterbolit, ja que tenim unes concentracions de pols en suspensió bastant importants. Pel seu costat, el vent, com han dit, bufarà de gregal, a la costa més exposada podran tenir qualque redal de maró, poca cosa en conjunt. En canvi, a les zones que es trobaran més a recer sí que tindrem una mà amb molta més calma. Ara mateix tenim a Mallorca 26 graus a Campos, 27 27 a Sa Pobla i 28 a Capdepera. A Menorca, 27 graus a Ciutadella i 28 a Es Castell. I a les Pitiuses, 26 graus a Santa Eulària i 28 a la Savina.
I en els esports, l'Ajuntament de Palma ha habilitat una fan zone pels aficionats argentins. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. La final del Mundial entre Espanya i Argentina també se juga a Palma i per això l'Ajuntament habilita dues fan zones amb pantalles a ciutat. Pels seguidors espanyols es repeteix la zona de Sant Fusterat com a la semifinal, amb ampliació d'aforament fins a 20.000 persones. Pel que fa als milers d'aficionats argentins residents a Palma i a l'illa, la seva fan zone serà l'aparcament de Son Moix, amb dues, amb entrada gratuïta i amb un dispositiu especial de transport públic, tant d'arribada com de sortida pels assistents.
Són les 7 i 5 minuts, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Començam.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Comença el compte enrere ja per l'eclipsi solar, un fenomen excepcional que dia 12 d'agost mantindrà blindada tota la Serra de Tramuntana i els espais naturals més sensibles. Aquesta és la novetat principal del Pla de Seguretat Pública i Protecció Forestal que ha presentat el govern davant la previsió d'aglomeracions. Cal tenir en compte que ja fa anys que en aquestes altures d'estiu hi ha més de 2 milions de persones en el mateix moment a les Balears entre turistes i residents. És gairebé el doble que la població de l'hivern.
I el govern ha dissenyat 26 zones d'observació oficial. Estaran repartides a 15 municipis amb una capacitat màxima de 300.000 persones. També s'imposen restriccions de circulació, sobretot als espais naturals. A partir de les 3 del migdia es prohibirà la circulació entre Andratx i Pollença. Només podran accedir-hi els residents, els serveis essencials i el transport públic regular. El director general d'Emergències, Pablo Garriz, insisteix en la importància de la responsabilitat individual com a forma de protecció col·lectiva.
No podemos permitir que nadie se ponga en riesgo ni que nadie ponga en riesgo al conjunto de la población. Por eso insistimos en algunas recomendaciones básicas. No abandonar ningún tipo de residuo, no fumar en zonas forestales ni arrojar colillas, no utilizar fuego bajo ningún concepto. Y sobre todo, evitar estacionar sobre vegetación seca o fuera de los espacios habilitados.
Aquests consells, com també les restriccions de trànsit i les zones oficials d'observació, s'han fixat segons criteris tècnics de protecció i de seguretat. El secretari general de Delegació de Govern, Rubén Castro, confirma el desplegament de la Guàrdia Civil de Trànsit, també del Saprona, i la Vigilància Marítima.
Assegurar la operatividad de infraestructuras esenciales o críticas. Yo creo que aquí pensamos pues todos en los hospitales y también, por ejemplo, podríamos pensar en el aeropuerto. Se van a monitorizar las vías que permiten acceder a esas infraestructuras para garantizar en todo momento su fluidez de acceso.
Com que el risc zero no existeix, també hi haurà dispositius de seguretat equipats i equips d'emergències a punts clau. Antònia Maria Estarelles, consellera de Presidència.
Des de possibles aglomeracions a determinades zones d'observació, fins a tensions a la xarxa viària, incidències sanitàries derivades de la calor.
A Menorca s'han marcat 9 punts d'observació, en aquest cas gairebé la meitat a Ciutadella. Toni Claderes, oficial de policia local d'aquest municipi.
No em porten accent ni a desacantilats de Farnati ni a zones perilloses, tenint a peu de, diguem, d'asfalt, de cera, de vora via, tenir la possibilitat de veure amb una cadira 4 mirant tranquil·lament al sol.
I a Eivissa en total seran 6 indrets habilitats, a Formentera 2, a Sestany d'Espeix i a Arenals. Siguin quin sigui el punt des d'on es triï veure l'eclipsi, és important no mirar directament al sol, recordeu-ho, posar-se unes ulleres especialment homologades. A més, es recomana hidratar-se bé i protegir-se del sol.
Hem de dir que dels 9 punts habilitats a Mallorca, 2 són el mateix municipi, el Gaida, són els camps de futbol de Pina i del Gaida. El municipi reforçarà el servei de la policia local amb 5 agents més, també protecció civil i 2 patrulles de trànsit de la Guàrdia Civil que controlaran els accessos al santuari de Cura. Margalida Fullana és la batlessa.
El fet de posar 2 espais és per intentar també evitar aglomeracions de gent i que la gent pugui estar més repartida. Sé i entenem que vendrà gent de fora, però bé, sí que ho tenim bastant, ho tenim controlat i hi ha una previsió ja feta.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 7 i 10 minuts. A Menorca, tots els ajuntaments reduiran la pressió d'aigua de la població com a primera mesura per disminuir el consum davant la situació de prealerta de sequera. El Consell Insular ha traslladat un paquet de recomanacions davant una situació hídrica que de cada vegada és més preocupant. Àngel Camarasa.
Al Consell de Menorca, el govern, Abacua i els 8 ajuntaments han analitzat la situació. El missatge és clar: cal reduir el consum des de ja. Sentim Dolfo Vilafranca, el president del Consell Insular de Menorca.
Pensam que el que s'apliqui s'ha d'aplicar a nivell de tota Menorca i, per tant, que sigui de manera uniforme perquè els menorquins els tinguin el mateix tracte. És un dels objectius que tenim, no?
Pel que fa al futur més immediat, el Consell recomana reduir la pressió de la xarxa, limitar el rec de jardins públics i també aturar les fonts ornamentals. Pedro Pellicer és regidor de Medi Ambient del Castell.
Jo crec que és un primer contacte i el missatge que volem donar és que hem de conscienciar-nos tots de que és un bé escàs, que les reserves van per avall i que ens hem de preocupar en aquest sentit.
Alguns ajuntaments, però, ja preparen més restriccions. Mo, el municipi més afectat, vol prohibir rentar cotxes de lloguer amb aigua potable i es Mercadal estudia limitar la neteja d'embarcacions. Sentim el seu batle, Joan Pellicer.
En Mercadal tenim el problema de que el nivell dels aqüífers baixa un metro i mig aproximadament cada any. I això vol dir que ens queden 20 metres, que en 10-12 anys ens quedaríem sense aigua si seguim amb aquest ritme de consum. Per tant, no podem esperar d'aquí 10 anys a actuar, sinó que han d'actuar ja.
El Consell demana responsabilitat i solidaritat i que tots els municipis actuïn ara per evitar arribar a una situació crítica.
I a Eivissa, el grup ecologista GenGop ha denunciat el projecte d'ampliació de l'aeroport d'Escodolà. En un escrit ha presentat a tots els organismes estatals implicats en la gestió d'AENA, reclama mesures cautelars per paralitzar aquesta iniciativa. Dani Manau.
La denúncia s'ha presentat davant la Direcció General d'Aviació Civil, l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria i els Ministeris de Medi Ambient i Foment. L'entitat ecologista considera que el projecte comporta un augment il·legal de la capacitat de l'aeroport que marca el pla director. És Joan Carles Palerm, president del GenGop.
L'aeroport pot gestionar-se i treballar per uns 5 milions i mig de persones, de passatgers, amb puntes, si fos necessari, per arribar a 7 milions anuals. La realitat és que estem a 9 milions.
El projecte d'AENA augmenta més encara el flux de passatgers previst, que passaria dels 9 als 10 milions. Escoltem de nou Joan Carles Palerm.
La realitat és que no poden passar de 7. 7 és el límit màxim que pot tenir l'aeroport d'Eivissa. El que han de fer és modificar i reduir vols, si és necessari, perquè no passen mai de 7 milions, a no ser que vulguin fer un pla director nou que pugui sustentar el que volen fer. Actualment no és possible, no s'hauria de fer, és incompatible.
Segons el GenGop, els canvis a l'aeroport que reclama la Unió Europea no s'hauria de traduir en un augment de la seva capacitat.
I el govern ha confirmat la detecció del primer niu de vespa oriental a Eivissa. Es tracta d'una espècie invasora que pot suposar una amenaça per a les abelles i per a la producció apícola. Una troballa que ha tingut lloc al nucli urbà de Jesús i que ha estat possible gràcies a l'avís d'una veïnada. Ara el Servei de Protecció d'Espècies instal·larà trampes als voltants per comprovar si hi ha més exemplars. I la Guàrdia Civil acusa les dues joves detingudes per fer pintades a 5 immobiliàries de Santa Maria de pertinença a grup criminal. També els atribueix un delicte de danys i un altre contra el patrimoni històric. Dimecres, el jutge les va deixar en llibertat. Els investigadors relacionen les seves accions amb la publicació del manual de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que promou l'acció directa contra elements vinculats al sector turístic. Tanmateix, els fets que s'investiguen van passar mesos abans de la publicació d'aquest manual.
La Guàrdia Civil descriu que les dues detingudes, juntament amb altres persones, totes elles amb la cara tapada, motxilles i aerosols, van vandalitzar 5 immobiliàries. La manera en què ho varen fer, diu la Guàrdia Civil, coincideix amb el manual de la plataforma. La detenció i posterior posada en llibertat ha generat reaccions polítiques, més per Mallorca carregar contra el govern espanyol per les detencions. Lluís Apestegui l'acusa de perseguir una ideologia i demana explicacions al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
És inacceptable des del punt de vista democràtic. De fet, la democràcia ha de garantir que això no passi. És que és l'essència de la democràcia, que no te vengui la policia a cercar a casa teva un dematí per uns fets que tinguin a veure amb la teva ideologia.
El govern insisteix que respecta les protestes i manifestacions sempre que siguin pacífiques, però el vicepresident, Antoni Costa, ha remarcat que l'executiu no disposa d'informació sobre la investigació.
Respectant, però no tenim informació al respecte, no? En aquest sentit, els governs de Ciutat de València sempre ser molt clars. Manifestacions pacífiques, sempre. Màxim respecte per qualsevol manifestació pacífica que es faci a les Illes Balears.
El portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, creu que la detenció és desproporcionada.
Denunciar el que creiem que ha estat una operació policial desmesurada, fora de lloc i molt per damunt de lo que hagués estat necessari, i que creiem que, òbviament, és un crit per escarmentar, per intentar desmobilitzar, per intentar que la gent no surti al carrer, no s'organitzi.
La plataforma desvincula les accions de la publicació la setmana passada del Manual d'Acció Directa contra la Turistificació perquè, diuen, són prèvies a la seva difusió. En qualsevol cas, afegeix, es manté la manifestació per al proper dia 26.
Ja ha quedat finalment extingit l'incendi a un habitatge de Llucmajor després d'estar actiu més de 24 hores. La virulència de les flames va provocar l'esfondrament de la coberta i del sostre. La dona que hi viu va haver de ser atesa per intoxicació de fums i tres habitatges més van ser desallotjats. A les 11 de nit passada es van retirar els bombers del parc de Felanitx.
Ara bé, per evitar que revifi i garantir la seguretat, efectius del parc de Llucmajor aniran fent inspeccions. L'incendi es va iniciar al migdia de dimecres en aquesta casa del carrer Major. La gran fumarada va crear molta alarma entre els veïnats de Llucmajor. Xisco Bonnin és oficial en cap dels bombers de Mallorca.
Amb aquesta càrrega de foc han començat les vigues a col·lapsar i, per tant, l'estructura de la vivenda s'ha tornat inestable, el qual ha fet que nosaltres continuem fent feina però des de fora.
La dona que hi viu pateix síndrome de Diògenes, cosa que hauria fet que les flames s'estenguessin ràpidament. Els veïnats estan indignats perquè diuen que és un problema que es veia venir i al qual no s'havia posat solució.
I tres persones migrants han mort a bord d'una barca que es dirigien 23 persones més cap a les illes de manera irregular. Totes 23 d'origen subsaharià van ser interceptades dimecres vespre a 60 milles del sud de Mallorca. A més dels 23, 3 varen perdre la vida i els seus cossos varen ser llançats a la mà, tal com han explicat a la Guàrdia Civil alguns dels supervivents.
Segons la delegació del govern, el rescat de l'embarcació es va dur a terme en la participació de Salvament Marítim i també de la Guàrdia Civil del Port de Palma. Enguany s'han registrat 172 arribades d'embarcacions en 3.234 persones immigrants en situació irregular. Segons dades del Ministeri d'Interior, ja són més de 3.000 els migrants arribats a les illes des de principi d'any. És un 4% manco que el mateix període de l'any passat.
Tot això quan el govern central ha aprovat el repartiment de 35 milions d'euros entre les comunitats autònomes per acollir menors migrants no acompanyats. D'aquesta partida, les illes en rebran 2, una xifra que el govern balear considera del tot insuficient.
La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, lamenta que es tornin a destinar els mateixos diners que l'any passat, una quantitat que ja aleshores diu va ser insuficient.
Hemos votado a favor de este punto, pero manifestando que lo considerábamos del todo insuficiente. Recordemos que a día de hoy Baleares está atendiendo 825 niños y niñas migrantes no acompañados a través de los sistemas de protección que gestionan en este caso los consejos insulares y que tienen estos servicios completamente desbordados por esta presión migratoria. Hemos vuelto a reclamar más recursos y no solamente más recursos económicos, sino también más recursos humanos.
L'executiu espanyol ho ha aprovat durant la conferència sectorial d'infància i adolescència. La ministra de Joventut i Infància, Cirà Regó, explica que les Balears, juntament amb les Canàries, Ceuta i Melilla, seran les regions que rebran més assignació pressupostària perquè tenen més pressió migratòria.
Hemos hecho una distribución que creemos que se atiene obviamente a cuestiones que son absolutamente objetivas, que tienen que ver con el volumen de personas que han llegado. Es verdad que ha sido un punto que ha generado bastante ruido.
Les Balears atenen actualment 825 menors migrants no acompanyats. Això és la xifra més alta registrada fins ara.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 € per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu.
Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 8, les 7 i 20 minuts. 25.000 euros és la quantia que podria desconvocar la vaga dels FEMS del pròxim dilluns a Sóller. Així ho asseguren els representants dels treballadors, que diuen que el principal desacord es produeix en els doblers que han de percebre pels dies festius treballats.
I per això avui de matí, representant dels treballadors i també de l'empresa Sóller 2010, que depèn directament de l'Ajuntament, es reuniran al Tribunal d'Arbitratge i Mediació, el TAMIP, per esgotar les possibilitats d'aquest acord. El responsable de servei de la comunitat de UGT, Juan José del Teso, assenyala que les postures estan totalment allunyades.
La gente venía por un festivo, venía cobrando una media de 180 euros y se rebajó a 40. Hemos estado negociando y tratando de acercar posturas y el último punto que queda para poder llegar a lo que la gente cobraba, o sea, llegar a la normalidad, a la empresa solamente le supondría un sobrecoste de 25.000 euros anuales.
I encara un altre dels punts que els treballadors posen damunt la taula i que diuen encara no s'ha negociat és l'aplicació del protocol contra les altres temperatures.
Si hay una alerta roja, el personal que no va dentro de un vehículo con aire acondicionado pues debería tener el derecho a parar y esperar a que se vaya el calor.
I demà dissabte els treballadors es manifestaran a les 10 del matí a la plaça de Sóller i dilluns està previst que la vaga comenci a partir de les 10 del vespre.
I no hi ha hagut acord en la reunió entre els sindicats i la patronal del metall, que s'han reunit aquest dijous al TAMIP per intentar desconvocar la vaga prevista al sector. Segons Roberto Serrano, d'UGT, la patronal no ha fet cap proposta per acostar postures.
Los han tenido ahí 5 horas sin abrir la boca. Y a las 2 de la tarde, justamente cuando cerraba el tamiz, nos dicen que por parte de la patronal se propone un acta de no acuerdo. O sea, no entendemos nada, creemos que la patronal, como te vuelvo a repetir, se ha reído de nosotros.
El sindicat denuncia condicions de feina molt precàries i reclama millores salarials que no s'han aconseguit després de 7 mesos de negociacions. I ara parlam de ciència, parlam d'una novetat important, i és que les Balears ja disposen d'un supercomputador capaç de fer feina amb un gran volum de dades per segon, tan gran que és difícil de quantificar. Aquest superordenador és el primer d'aquestes característiques a l'arxipèlag. Es diu Talaia i és a una habitació del Parc Vit de Palma. És capaç de fer el mateix que podrien fer 1.700 ordinadors a la vegada i, segons la UIB i el govern, suposa un abans i un després per a la investigació, però també per a les empreses que treballen en dades, per a l'administració o fins i tot per a la medicina. Marta Puyalto.
Talaia és una màquina capaç de fer milions de càlculs al mateix temps i que permet resoldre problemes molt complexos que serien impossibles d'abordar amb els equips habituals. Donarà servei a investigadors i empreses amb projectes d'alt nivell. El rector de la UIB, Jaume Carot, ha explicat que el grup d'ones gravitacionals ja l'empra, però servirà per impulsar múltiples camps, com el de la farmàcia i la medicina, i n'ha posat un exemple.
Amb capacitats de processament molt elevades, molt ràpides, i amb intel·ligència artificial, qüestions com ara interpretació d'imatges, d'imatges de resonància magnètica o de gammagrafies o de simples radiografies o de PET-TACs, tot això se podrà fer d'una manera molt, molt més segura.
Universitat i govern han signat avui el conveni que consolida el Centre de Supercomputació i Intel·ligència Artificial de les Illes, el BESAI, una infraestructura que, segons el vicepresident de l'executiu, Antoni Costa, ha suposat una inversió de més de 2 milions i situarà l'arxipèlag en la 5a posició del mapa de la supercomputació estatal.
Amb aquest supercomputador que posem avui en marxa, operacions amb dades, amb big data, que abans no es podien fer de cap de les maneres, avui són possibles. I són possibles aquí, a les Illes Balears.
El Centre de Supercomputació també pretén atraure talent, reforçar la recerca i millorar la competitivitat científica i tecnològica de les illes i contribuir així a la diversificació econòmica.
Són les 7 i 24 minuts. Parlem ara de les reaccions a la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'avalar la llei d'amnistia. I és que d'aquesta sentència en depenen els recursos de nombrosos polítics, activistes i policies que fins ara no han pogut beneficiar-se de la llei pels entrebancs de la justícia espanyola a l'hora d'aplicar-la. Aquesta resolució, però, no s'aplica de manera immediata a tots els casos. Ara els tribunals espanyols han de prendre una decisió sobre cada un.
En concret, les dues sentències emeses per la justícia europea responen en primer lloc al Tribunal de Comptes sobre la responsabilitat comptable de l'expresident Carles Puigdemont i altres persones per l'ús de fons públics per finançar el procés i, en segon lloc, a l'Audiència Nacional sobre el delicte de terrorisme, pel qual va investigar els comitès de defensa de la República, els coneguts com a CDR. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boyer, ha demanat celeritat a la justícia espanyola en l'aplicació de l'amnistia.
Hay más margen de discusión. Ahora lo que hay es sentarse con calma y aplicar la ley. Y aplicarla en el sentido en que ha dicho el Tribunal de Justicia, que la ley de amnistía está bien hecha.
Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, han carregat contra la justícia i demanen que l'amnistia s'apliqui de manera immediata.
Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat.
Una cosa és la justícia de debò i l'altra és la cúpula judicial espanyola, que està plena de justiciers, d'activistes polítics vestits amb toga, que continuen bloquejant aquesta aplicació de la llei.
En la mateixa línia s'han expressat el president català, el socialista Salvador Illa, que ha celebrat l'aval de la justícia europea, i el ministre de Presidència, Félix Bolaños, que manté que la llei d'amnistia ha estat un èxit rotund en termes de convivència.
Europa diu sí a l'amnistia, Catalunya diu sí al futur. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia.
Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Catalunya.
El PP, per la seva banda, ha mostrat el seu respecte per la sentència, però ha dit que no es borra la irresponsabilitat del procés independentista. Alberto Núñez Feijóo és el seu líder.
Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. Las respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir. No me corresponde.
Tot i la sentència de la justícia europea, el Tribunal Suprem diu que mantindrà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont.
I Begoña Gómez serà jutjada amb jurat popular. L'Audiència de Madrid ha avalat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado, però ha ordenat que se li torni el passaport.
També li ha retirat dues acusacions, en concret la de corrupció en els negocis i la d'apropiació indeguda. El tribunal ha donat llum verda a seguir el procediment contra la dona del president espanyol, només pels presumptes delictes, en aquest cas, de tràfic d'influències i de malversació.
I pel que fa al cas Leire, el DAO de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, ha negat davant el jutge Pedraz haver pressionat agents del cos perquè es posessin de perfil en la investigació contra David Sánchez, germà del president del govern. I ara hem arribat a les 7 i 28 minuts. És temps ara de parlar de la premsa editada a les Balears. Avui les portades continuen fent-se ressò de les dues activistes acusades a Mallorca per fer pintades a immobiliàries i també de les restriccions que es preparen pel dia de l'eclipsi.
Diario de Mallorca recull que els partits Més i Podem exigeixen al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que expliquin les detencions de les activistes. La imatge de portada destaca les inspeccions de ports de les illes, embarcacions, xàrters il·legals al port de Sóller. Última hora, obri amb el blindatge per la Serra de Tramuntana el dia de l'eclipsi i afirma que el govern habilitarà fins a 26 zones públiques per a l'observació de les Balears. La foto és per la presentació dels quatre primers fitxatges del Reial Mallorca, que jugarà a segona divisió després de 5 temporades a primera. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario també es fa ressò de les restriccions del govern a la serra durant l'eclipsi a causa del risc elevat d'incendis forestals. L'Ara Balears, per la seva banda, obre en la imatge de les pintades immobiliàries de Santa Maria i destaca que la Guàrdia Civil acusa les dues activistes de pertinença a grup criminal. A Eivissa, el periòdico recull l'exigència dels sindicats mèdics d'introduir al servei de seguretat les 24 hores als centres de salut de l'illa després d'una agressió d'un pacient a dos professionals sanitaris al centre de Sant Antoni. El diari destaca en el titular de portada com la falta de professorat ja afecta 75 especialitats a les Pitiuses i el Menorca, per part seva, parla sobre l'acord entre el Consell i els municipis per reduir la pressió en la xarxa d'aigua com a mesura d'estalvi a causa de la sequera.
I quant a la premsa estatal, els diaris recullen avui el suport del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia als independentistes catalans pel seu fi conciliador, ha dit aquest tribunal. Tots duen el mateix tema, però amb interpretacions diferents. Hem arribat a les 7:30, és moment de fer un resum dels principals titulars d'aquest divendres. Els accessos a la Serra de Tramuntana quedaran tancats dia 12 d'agost per protegir aquest espai natural d'una possible afluència massiva per veure l'històric eclipsi de sol.
Preocupa sobretot el risc d'incendi en aquest espai natural i a d'altres similars. No hi ha manera exacta de saber quantes persones seran a les Balears el dia de l'eclipsi, però segur que són moltes. L'any anterior, el 12 d'agost, hi va haver 2.070.000 persones entre turistes i residents. És pràcticament el pic màxim de l'estiu. El govern, idò, habilitarà 26 zones d'observació oficial repartides en 15 municipis amb una capacitat de 300.000 persones.
Tot això quan tots els municipis de Menorca reduiran la pressió de l'aigua de les xarxes públiques.
El Consell Insular ha traslladat un paquet de recomanacions davant una situació hídrica cada vegada més preocupant. El president Dolfo Vilafranca, és clar, s'ha de reduir el consum i s'ha de fer ja.
Pensant que el que s'apliqui s'ha d'aplicar a nivell de tota Menorca, que, i per tant que sigui de manera uniforme perquè els menorquins els tinguin el mateix tracte, és un dels objectius que tenim, no?
La Guàrdia Civil acusa les dues joves detingudes per fer pintades a 5 immobiliàries a Santa Maria de pertinença a grup criminal.
I també els atribueixen un delicte de danys i un altre contra el patrimoni històric. Dimecres, recordem-ho, el jutge les va deixar en llibertat.
I ha quedat extingit, finalment, l'incendi a un habitatge de Llucmajor després d'estar actiu més de 24 hores.
La virulència de les flames va causar l'esfondrament de la coberta i també del sostre. La dona que hi viu va haver de ser atesa per intoxicació de fum i tres habitatges més varen haver de ser desallotjats.
Tres migrants han mort a bord d'una barca que es dirigia cap a les illes de manera irregular.
Eren 23 persones d'origen subsaharià, varen ser interceptades dimecres vespre a 60 milles del sud de Mallorca. A més d'aquests 23, tres, com dèiem, varen perdre la vida i els seus cossos varen ser llançats a la mà, tal com varen explicar a la Guàrdia Civil algun dels supervivents.
De la crònica judicial hem sabut que Begoña Gómez serà jutjada amb jurat popular.
L'Audiència de Madrid ha avalat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado, però ha ordenat que se li torni el passaport i també retira dues acusacions a la dona del president Pedro Sánchez, la de corrupció en els negocis i la de propició indeguda.
Tot això quan en els pròxims mesos els tribunals espanyols hauran de prendre una decisió cas per cas després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia.
L'advocat de Puigdemont ha demanat celeritat a la justícia espanyola mentre que el govern espanyol reivindica que aquesta llei, la d'amnistia, ha estat un èxit rotund en termes de convivència. El PP, per la seva banda, respecta la sentència, però diu que no esborra la irresponsabilitat en el procés independentista.
I per cert, que també avui en aquest informatiu matí serem en directe avui en una explotació agrícola, a un cultiu ecològic, perquè parlarem de quins efectes té aquesta calorada que està fent aquests darrers dies, pràcticament no només aquesta setmana, sinó moltes més. Quins efectes té aquesta calor sobre cultius com la domàtiga, el meló, síndria o altres cultius típics de l'estiu a les Balears? Abans d'això, però, repassam quina jornada ens espera avui. Pedro Roger, bon dia. Farà calor encara?
Bon dia, així és. Avui encara farà calor, tot i que notarem una certa refrescada al nord del territori. Avui el vent bufa de gregal i, per tant, a la costa més exposada, esperant que la màxima giri entre els 33 i els 35 graus. Hem de recordar que ahir va ser precisament al nord on es varen donar els valors més elevats en el termòmetre. En canvi, a les zones situades més a recer, entre el centre i el sud de les illes, sí que podran girar entre els 35 i els 38 graus aproximadament. D'altra banda, en el cel, tornarem a tenir molta pols en suspensió. Per tant, ens torna a esperar una jornada en cel enterbolit. I d'altra banda, el vent, com han dit, bufa de gregal i, per tant, a la costa més exposada al nord de les illes podrem veure qualque redol de maror. En canvi, al sud sí que tindrem molta més calma a la mà. Ara mateix tenim a Menorca 27 graus a Mitjan Gran i 28 a Mahó. A les Pitiuses, 26 graus a Sant Francesc i 27 a Sant Carles. I a Mallorca, 25 graus a Andratx, 26 a Maria de la Salut i 27 a Porto Colom.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, Espanya ja entrena a Nova York. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. La selecció espanyola ja ha fet la primera sessió de preparació per a la final contra l'Argentina. Luis de la Fuente està ben pendent de la Lamine Yamal i Pedro Porro, que ahir es varen exercitar al marge dels seus companys fent exercicis de recuperació, tots dos amb sobrecàrrega muscular després de la semifinal contra França. De fet, Lamine portava un embenatge, però de ben segur estaran disponibles per la final. La resta de jugadors entrenaren amb normalitat. I amb motiu de la final, l'Ajuntament de Palma oferirà dos espais amb pantalles per seguir el partit. Pels aficionats espanyols s'ampliarà l'aforament de Son Fusterat fins a les 20.000 persones. Dimarts, a la semifinal, 10.000 varen gaudir de la victòria contra França. I pels milers d'argentins que viuen a Mallorca, l'Ajuntament habilitarà l'aparcament de Son Moix, una fanzone amb una pantalla gegant per seguir també el partit. A la semifinal, aquesta és una mostra de l'ambient argentí a la plaça de les Tortugues de Palma. L'entrada per tots dos espais és gratuïta. Les portes s'obriran a les 6 del capvespre. A més, hi haurà animació amb DJs, servei de food trucks i beguda. L'Ajuntament també organitzarà un dispositiu especial de transport públic per facilitar tant l'arribada com la sortida dels assistents. I recordem, diumenge també podreu seguir la final del Mundial en directe per IB3 Ràdio en una edició especial d'Esports 3 en Joc que començarà a les 8:30 del vespre. D'altra banda, el Mallorca ha presentat els quatre primers fitxatges de la temporada. Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Abubakar Soumaró i Cito Lubumbo han estat presentats en una roda de premsa. Tots quatre arriben amb l'il·lusió i l'ambició de tornar al club a primera divisió. Dos arriben en propietat, Arnau Puigmal, procedent de l'Almeria, i Adrián Fuentes, del Córdoba. Els dos restants són cedits, Abu Soumaró, de l'Hamburg, i un vell conegut com Lubumbo, del Cagliari italià. Sentim en aquest ordre Adrián Fuentes i Arnau Puigmal.
Yo lo afronto como un reto bonito, porque yo creo que dentro de ese reto y de esa exigencia, todos y cada uno de nosotros podemos mejorar, dar nuestras mejores versiones al servicio del equipo y sobre todo crecer juntos como futbolistas, como compañeros.
Mallorca siempre ha sido un club que me ha cridado la atención y considero que es un club que ha de estar primera. Y al final lo que más me ha cridado la atención es lo que te digo, el proyecto. Y al final pues las ganas de pujar primera y formar part d'aquella divisió.
Zito Lubumbo ja sap el que juga al Mallorca després d'acabar la seva sessió. L'angolès ha reconegut que no s'imaginava jugant a un altre club que no fos el vermell.
Tinc molta voluntat de votar aquí per Mallorca perquè jo acho que el campionat a l'època passada no acabó bé, no acabó del jeito que a gente queria. E senti-me que deixei un poc de amor aquí, en Mallorca. E fiz de tudo para poder voltar. Sabia que não foi fácil, mas graças a Deus nós conseguimos.
El Mallorca continua amb la pretemporada. Recordem que demà jugarà el primer partit amistós. Serà contra el propi filial mallorquinista dirigit per Pep Lluís Martí a la Ciutat Esportiva i a porta tancada. I a segona federació, l'Atlètic Balears ha tornat a la feina encetant la pretemporada. Òscar Troya va dirigir la seva primera sessió com a tècnic del conjunt blanc i blau. L'objectiu del club palmesà és l'ascens a primera federació. I resta molta feina per davant per una temporada que començarà el 6 de setembre. Sentim Troya.
Deseando que llegara el día de meternos en el campo, de empezar a trabajar. Y nada, al final nosotros... la idea es el trabajo, la idea es la continuidad y la idea es el presente, ¿no? El intentar pues tener una filosofía de cada día ser mejor, de entrenar cada día por encima de nuestro máximo y meternos esto en la cabeza, que va a ser pues algo importante para consolidar una base, yo creo que importante para consolidar un equipo dentro de una gran plantilla.
En bàsquet, el Palmer ha fitxat l'exterior de 23 anys, Octavio Brito. L'estatunidenc arriba procedent de la Lliga Mexicana. A més, el club palmesà va presentar ahir el nou tècnic Íñigo Núñez. El sentim.
Me siento pues,
desde luego súper agradecido por haber recibido esta oportunidad, y lo que tengo es pues unas ganas terribles de que esto comience, de que eche a andar, de volver pues con el máximo trabajo y con el máximo compromiso, pues una gran oportunidad que para mí personalmente pues supone un paso adelante grandísimo en mi carrera.
En ciclisme, avui se disputa la 13a etapa entre Dol i Belfort amb 205 quilòmetres al Tour de França. Se manté com a líder Tadej Pogacar, amb Vingegaard segon a 3:36. El millor espanyol és Juan Ayuso, quart a 4:22 del líder. I en tennis, el santanyiner Jaume Munar ha patit una recaiguda de la seva darrera lesió i no assegura la seva presència ni a Canadà ni tampoc a Cincinnati.
Són les 7 i gairebé 40 minuts. Ara fem una petita pausa i tot d'una parlant de les conseqüències de les elevades temperatures.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7:41 minuts. Les altes temperatures, com les que es registren aquests dies, perjudiquen cultius d'estiu típics de les Balears, com ara la tomàtiga, la carabassa o la síndria. Això preocupa d'ençà de fa uns anys els pagesos, sobretot els que tenen explotacions ecològiques. Com que no disposen d'hivernacles, els és més difícil controlar les condicions ambientals.
Així és. De fet, el canvi climàtic causa baixades de producció en el sector primari i, com a conseqüència, vaja, de retrocés una disminució important dels ingressos, però el cost de l'explotació es manté igual. Borja Camís, tècnic d'APAM i l'Associació de Productors i Productores, ja ho sabeu, de l'Agricultura Ecològica de Mallorca, explica com aquests efectes negatius impacten directament més a finques petites i familiars que desenvolupen l'agricultura ecològica.
Cada cop s'està complicant més poder collir tomàquet a l'agost i especialment al setembre. Amb produccions ecològiques, que en general són finques familiars, finques petites, en aire lliure, estem sota les inclemències del temps i són efectes que es noten molt i com us dic, collir, poder tenir una bona producció de tomàquets agost, setembre i octubre, cada cop costa més, s'està convertint en una autèntica quimera.
Ara bé, dèiem que m'hi explica que l'agroecologia compta amb tècniques alternatives, però són tot un repte per a molts de pagesos perquè requereixen, diu, el canvi en les tècniques de cultiu que van directament lligades a l'esforç econòmic en la innovació.
També té idees l'agricultura ecològica, com pot ser la utilització de cobertes vegetals o inclús arribar a pensar en un petit canvi de paradigma de passar de cultius hortícoles normalitzats a policultiu, és a dir, amb cultiu hortícola, amb plantes, juntament amb altres plantes més altes, que poden ser arbustives o arbòries, que proveeixin un punt de sombreig en el cultiu hortícola.
Camí també assenyala una proliferació de plagues com, per exemple, la tuta o els àcars per mor de les altes temperatures.
I precisament per conèixer de primera mà aquests impactes en les collites de verdura i hortalisses, el nostre company Lluís Hernández és a una explotació agrícola de Felanitx. Bon dia, Lluís.
Bon dia, doncs just ens trobam a la finca de Sant Soler, entre cultius d'albergínia i prevés, a Sant Mesquida, amb en Rafel Dalmau, hortelà que pertany a l'Associació de Productors d'APAM. Bon dia, Rafel.
Bon dia, com anem?
Bé, aquestes fortes onades de calor que percebem directament, els humans també ho noten negativament, les plantes. Quins serien els principals canvis causats en les hortalisses de la vostra finca en els darrers anys?
Bueno, a part de l'estrès que suposa directament la calor damunt les plantes, les conseqüències són una i molt evidentes, la major despesa amb aigua, i després podem veure efectes damunt els fruits, cops de calor que dèiem, sobretot a la tomàtica. Totes les tomàtiques que queden descobertes en el sol tenen molta probabilitat de que se cremi i que ja no sigui apte per la comercialització, diguéssim. Després hi ha cultius que directament hem hagut de deixar de fer l'estiu, com per exemple la mongeta, perquè aborten la flor i no són viables, no fan fruits viables, diguéssim. Les conseqüències són evidents. Aquí tenim també els prevers, que van haver de fer una passada ahir a tomar en terra tot el que estava cremat del sol.
Amb aquestes altes temperatures, tenir els cultius a l'aire lliure, com veiem ara mateix en aquesta finca, és cada vegada més imprevisible assegurar una correcta collita?
Sí, totalment. De fet, nosaltres vam començar fa 7-8 anys a fer 4 o 5 sembrades de tomàtica, i les darreres eren per cuir agost, setembre. I aquestes dues darreres sembrades els hem reduïdes dràsticament per no diguéssim directament assumir que no són viables, perquè és un incert que aquestes sembrades que han de cuir en agost i setembre realment les arribem a cuir, perquè no és molt complicat en les temperatures que tenim fer viables aquests cultius en aquestes altures. L'única alternativa, i que de fet molta gent ja està aplicant, qui pot i qui té accés, diguéssim, és directament l'instal·lació d'estructures per protegir els cultius, com ombracles. A Mallorca, diguéssim, que tenim una realitat que les finques agroecològiques o les finques ecològiques en general tenen una estructura petita i insertada en el territori, la qual és molt bo. Són finques familiars, finques que encara anem a mercats, que fem feina molt a venda directa, i que això és molt i molt bo, però té el problema de que, evidentment, a nivell financer i a nivell operatiu no tenim les facilitats que tenen altres finques de més envergadura, més comuns a la península que aquí, que sí que directament estan optant per aquest tipus d'estructures. Aquí les fan molta falta i estaria molt bé que per una banda, l'administració i les institucions entenguin aquest problema i mos ajudin a posar-hi remei, mos ajudin a instal·lar aquest tipus d'estructures per assegurar una producció en l'estiu. L'altre és que no perdre el suport de la gent que mos compra, que sí que si les finques no funcionen sí que no és plantejable, diguéssim, actualitzar-les.
I creus que les varietats locals es veuen menys afectades per aquestes onades de calor?
En general, diria que no és una cosa generalitzada, perquè les varietats locals, de fet, estan molt adaptades a un clima que està canviant i que s'està extremant. Tot i així, sí que hi ha exemples concrets com la tomàtica de Ramallet, que en so està adaptada a un cultiu amb baixa necessitat d'aigua i resistència a calor, sí que és vera que destaca per necessitar menys aigua, tot i que ja és quasi una quimera pensar en fent tomàtica de Ramallet a la seca, com s'havia fet sempre, sense un rec de suport, també has jugat la mort molt. Tot i que això ja no ho podem fer, segueix sent una planta adaptada a les altes temperatures i baixos requeriments hídrics, la qual la fa una varietat molt resistent en aquestes condicions.
Gràcies, Rafael. Idò, acabeu d'escoltar les paraules d'un hortelà de les Illes que veu afectacions a les seves collites per aquests períodes de calor tan extremes.
Idò, ja ho sentiu. Gràcies, Lluís. Ja veus que més enllà de les persones, també aquesta calor afecta i molt a les plantes. Són les 7:48. I anem a l'exterior. És una nova jornada marcada pels incendis. El foc declarat a Saragossa, a la localitat d'Orés, ha afectat 7.600 hectàrees i ha obligat a evacuar 700 persones de les localitats pròximes. També s'ha declarat un incendi forestal a Madrid, al municipi de Lozoyuela, on s'ha activat l'UME i ha obligat a confinar dos municipis i a desallotjar de manera preventiva diversos habitatges. On també s'han desplegat un centenar d'efectius de l'UME ha estat a La Mierla, a Guadalajara, on tres pobles han estat evacuats i dos confinats.
L'incendi de Saragossa s'ha complicat en les darreres hores a causa del vent i de moment està fora de capacitat d'extinció. Segons el govern aragonès, costarà diversos dies controlar-lo. L'AEMET adverteix que el perill d'incendis forestals continua en nivells extrems o molt alts a gran part d'Espanya i podria augmentar en els pròxims dies en un escenari marcat, a més, per la formació de tempestes seques en àrees muntanyoses.
A la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha posat en dubte el sistema electoral del seu país. El mandatari ha denunciat una suposada interferència electoral de la Xina a les eleccions del 2020 i ha tornat a vincular la immigració irregular amb la seguretat electoral.
I per això ha anunciat la desclassificació i publicació d'informació crítica d'intel·ligència que vincularia les autoritats de la Xina amb atacs informàtics a les eleccions nord-americanes de 2020, any que han de recordar que va perdre les eleccions contra el demòcrata Joe Biden. Resulting in China's illicit acquisition of... L'escoltam, diu Trump, que 220 milions d'arxius de votants dels Estats Units van ser robats per la Xina i afirma que el servei d'intel·ligència del país van suprimir de manera deliberada informació sobre la presumpta interferència electoral.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I quan falten 10 minuts per les 8 del matí, parlem de l'associació Turs i Ops, que enceta avui una campanya d'estudi i seguiment dels catxalots a la Mà Balear. Una expedició científica que té previst partir en aquesta hora del Club Nàutic de Serràpita per estudiar les pressions i les amenaces que pateix el Mediterrani Occidental.
Durant els pròxims 15 dies, 6 experts faran un seguiment de comunitats de catxalots que habiten al nord de Menorca a través del registre sonor i fotogràfic dels exemplars. L'associació estima que el manco més d'un miler de catxalots habiliten en aigües del Mediterrani Occidental, dels quals 200 passen per la Mà Balear. Una xifra que ha crescut en els darrers anys per l'impacte positiu de les polítiques mediambientals. Però els experts asseguren que encara hi ha feina per fer. Xema Brotons és el president de Turs i Ops.
Lo primer seria prendre cura d'ells des de tots els aspectes. Des d'anar més lento quan passant per zones on se sap que hi ha consciència de que hi ha catxalots, anar alerta en el que tirem a la mà, a evitar veure un catxalot, que tens la sort que te surt de vora, pues disfruta-la allà on està, no fa falta que vagis davant, i te tiris a nedar davant d'ell per fer-te el vídeo, no?
Amb les dades recollides durant la campanya, l'associació Turs i Ops pretén redactar una llista de propostes per gestionar la zona a l'espera que es declari zona marítima protegida.
I seguim propers, pròxims a la mà, perquè ahir va ser el dia, precisament, de la gent de la mà. Ahir se celebrava arreu de les illes la festivitat del Carme. Cuando en la playa la bella Lola... És la festa més marinera, sobretot als municipis en costa. Les Pitiuses són un dels llocs on més se va celebrar.
Fet a Eivissa, l'església de Sant Elm va acollir una missa cantada, una processó pel barri de la Marina i una altra marinera. Una salve marinera va rebre, de fet, la comitiva de tornada a terra amb la banda sinfònica de Ciutat d'Eivissa. Demà encara se celebrarà amb música als carrers i també decoració floral. Això a Eivissa, també Formentera, la missa era a la Casa de la Mà i la processió marinera al Port de la Savina, després Vall Pagès.
A Fornells, a Menorca, també es va celebrar amb emoció.
I missa amb la parròquia de Sant Antoni i la imatge de la patrona dels mariners en processó marítima des del moll a bord de Fornells 1, l'històric bot de salvament construït fa més d'un segle. So de sirena i també salve marinera que emociona, dèiem, els assistents.
És una tradició que mantenim, que ens agrada mantenir. És una manera de recordar que Fornells és un port pesquer, de pescadors.
Quan jo era petita, totes estaven molt engalernades. S'està perdent una miqueta, però crec que és important seguir-ho perquè és molt bonic, la veritat que sí, fa molt de goig.
I a Mallorca també són molts els nuclis costaners que hi van celebrar aquesta festivitat. És el cas de Porto Cristo, Cala Ratjada i Porto Colom, entre d'altres. Toni Amorós és el rector de la parròquia de Porto Cristo.
Aquesta festa del Carme són ses arrels del poble. A un moment donat, molta documentació nomena Porto Cristo com a colònia del Carme.
Cala Ratjada, més de missa i processó per la mà, també va fer una ofrena floral en memòria dels pescadors difunts. I a Porto Colom, també eucaristia i processó, però a més de vespre, fira marinera nocturna i havaneres.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ja m'aixec. I ara canviant de registre, quan falten 6 minuts per les 8 del matí, perquè Joan Miquel Oliver continua fent voltes amb el seu darrer disc, Davall el braç. Parlant de Roïssos, el nou treball que ha tret enguany, que ja ha presentat, però que aquest estiu passarà damunt de l'escenari de Manacor. Avui serà a la Torre dels Anagistes, al Museu d'Història de Manacor, a partir de les 8. Però ell és el cap de cartell. També hi actuen Zulu Zulu, Ilion i UR Band. Una nit present, arrel d'elèctrica i de futur a la vista.
Hi ha nits que funcionen gairebé com un petit festival, no perquè acumulin noms, sinó perquè dibuixen un recorregut, una manera de sentir el present des de diferents angles. Allò que comença, allò que hi romp, i allò que transforma, allò que continua obrint mons propis. El cap de cartell d'EMET, sense dubte, Joan Miquel Oliver, en plana pura d'actualitat, amb un nou disc, actuant en format de trio, a més, en Charlie Oliver a la bateria i Fran Saurino al baix.
Però també donarem importància un poc a tot el repertori més antic. És a dir, fem una mica de tot, o més aviat una mica de tot, perquè el disco ja com que l'hem presentat i sabem que la gent vol sentir un poc de tot. Llavors també com hi haurà cadires a davant i espai per estar drets, pels costats, com sabem que el públic serà un poc mixt, llavors també pues, tirarem una mica més d'un concert un poc més festiu.
Comparteix cartell, dèiem, amb Billion, que fa el seu primer concert, amb Ben Zulu Zulu, que tancarà el concert amb música més ballable, i com a taloneres oficials, les Yo Arbat, les guanyadores del pop-rock de Palma, que estan encantades de compartir cartell amb tota aquesta gent, és la guitarra solista i que també fa els cors de la banda.
Tenim moltes ganes de ser-hi perquè és la primera vegada que actuem a Manacor. I també és la primera vegada que compartim escenari amb aquests artistes. Tenim programada mitja hora d'actuació i és per això que serà un directe sense descans. I intentarem contagiar la nostra energia en el públic.
Queden poques entrades, però encara hi sou atents. Avui divendres dèiem a les 8 a la Torre dels Anagistes de Manacor.
I l'art contemporani tornarà a inundar al setembre els principals carrers del centre de Palma amb la ja tradicional Nit de l'Art. Enguany, a més, serà molt especial, ja que compleix 30 anys. El president de les Galeries d'Art Palma Contemporani és Fran Reus.
Aquesta cita s'ha consolidat com un autèntic símbol de la vida cultural de Mallorca i un referent ineludible tant per al públic local com per col·leccionistes, comissaris i professionals de l'art de tot el món.
Enguany hi participaran més de 30 espais expositius entre galeries, museus i centres culturals de Palma. I efectivament, El Eterno Verano és el nom de la darrera cançó de La Granja, que essencialment revisa la vida de quan començava el seu grup. I per això, i perquè es fa durant l'estiu, és el nom que ha rebut el cicle de concerts que faràs gremi tots els divendres de juliol, agost i setembre. Com La Granja, el cicle serà eclèctic i tindrà música de tots estils i edats per arribar al major nombre de públic i, a més, per aprofitar la llampant Sala Zero per concerts de mig format.
Sentint de fons La Granja, però ells seran els que tancaran el cicle, no els que l'encetaran, perquè el tret de sortida serà un poc més renouer i més metàl·lic, amb Devil May Care, que són una banda mallorquina de rock alternatiu que combina melodies emocionals amb instruments potents, amb ells Afterburn, que se sumaran d'aquesta manera en aquesta nit guitarrera. Pau Fornés és el programador d'Esgremi.
Es una propuesta donde juntamos cada fin de semana dos o tres grupos tocando juntos con diferentes alternativas, más rockeras, indie, pop, Y este fin de semana, por ejemplo, tenemos After Run y Devil May Care, que son más rockeros, más heavies.
Això aquesta setmana, però atenció la setmana que ve. Angustia, depresión, miedo, timidez, incomunicación. Perquè arriba aquest que sona de fons, ni més ni manco que Daniel Higiénico, que com el Blues Brothers ha tornat a juntar la banda, la mítica Quartet de Baño, l'original, en Pep Estrada, en Toni Pastor i a la percussió Diego Ferral. Serà divendres 24 i amb ells hi haurà els Adhesivos. I en Tombar l'Agost... Perdó, ni se pot passar. M'ha vull presentar. Perdó, ni se pot passar. El Ritual Nepal, que sonen de fons, i Ui Secs. També Baf i Joel González, Rayo Sullivan i los col·legues de Bruno. Veterans sempre en gent jove, com és el cas del darrer dels concerts, que serà el de la Granja, amb les You Are Bad, guanyadores del darrer concurs pel Rot de Palma, que sentíem fa just una estona, perquè també seran en Joan Miquel Oliver. Però n'hi haurà molt més.
I altres propostes com Peligro, Nofre Morey, Fera, Teammakers, Goodfellows... Sin duda una representación de la escena musical balear que recomendamos a todo el público y que estamos muy contentos de la respuesta que está teniendo.
Un estiu ple de música tots el divendres es Grammy, melodies que faran que l'estiu sigui etern.